Assegurances Catalana Occident. Assegurem les coses importants, les de debò, perquè creiem que donar confiança a les persones és ajudar-les a fer la seva vida i el seu món cada dia millor. Assegurances Catalana Occident. Tot, tot i tot.
És l'hora en punt. És el moment de renovar informació. Segueix tota l'actualitat a Sant Cugat cada hora. 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Butlletins horaris de Cugat.cat. Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Si ets dels que mesura la vida en cançons... Jukebox és el teu programa. Els dilluns a les 10 de la nit, escolta les cançons que formen la banda sonora de la teva vida.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia, amb Eduard Gené.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people, they smile when they are alone. Yesterday they...
Escolteu aquesta música i vol dir que estem al Molta Comèdia. Avui és dijous i, per tant, estem treballant per parlar de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim unes visitants il·lustres. Ho haig de dir-ho així. Ja haig de dir-ho així, però... Treballadores il·lustres. Però en qualsevol cas, ja us ho explicarem, perquè abans ja ho sabeu. La humilia de Molta Comèdia. Avui, què volem dir quan diem cultura? Benvinguts, germans, a les arts escèniques. La primera excepció del diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans diu que cultura és acció de cultivar, l'efecte de cultivar. La segona, conjunt de les coneixences literàries, històriques, científiques o de qualsevol altra mena que hom posseeix com a fruit de l'estudi, de les lectures, de viatges, d'experiència, etc. La tercera, conjunt de les coneixences, tradicions i formes de vida materials i espirituals, característiques d'un poble, d'una societat o de tota la humanitat. A aquestes alçades de la història sembla que hi ha una mena de pugna, més o menys explícita, entre la cultura pròpia i la de la humanitat. A veure, la globalitzada, sobretot els darrers 30 anys, l'última generació, sobre la que cavalca uns canvis de tipus tecnològics que no es poden deixar de banda perquè són invasius. Així doncs, podem dir que la cultura és una d'aquestes paraules transcendents i ambigües perquè segons on i quan la fem servir, canvia o pot canviar de sentit. Fixeu-vos que encara diem cultura occidental i es fa difícil no entendre que això ja està fora de lloc, o parlem de la cultura europea. I en canvi, està clar que tenim una majoria de països, unes arrels que venen de l'antiga Grècia o de l'Imperi Romà, però també de l'Aràbia i de les tribus eslaves. Quina seria la diferència important avui en dia des del punt de vista cultural? Probablement que mai a la vida podem disposar i gaudir en el mateix dia de tantes i tantes mostres de les cultures d'arreu. Qualsevol pot escoltar en poques hores música d'aquí, d'altres èpoques, de la història, mitjançant la presència d'un concert i o l'escolta a través del CD de l'ordinador de la tauleta, on també podem veure imatges d'un espectacle o concert, del mòbil, etc. La cultura és Doncs inacabable, simultània, arxivable, present a l'instant, a l'abast de gairebé tothom. Diferent en la forma i el fons, però barrejada, multiforme i mutable, sense cap esforç especial. Afegint un concepte que abans, i quan dic abans parlo només de 2 segles, no existia com a negoci, com ara. No es coneixia allò que en diem indústria cultural, o si voleu, no existia pas com ara. Tampoc hi havia una política cultural, perquè la cultura no estava a l'abast de la majoria, ans al contrari. La cultura era un fet viscut per les elites, i és ben segur que ara no es pot concebre una acció cultural que no tingui al darrere, davant, en favor o en contra, una acció política, entesa com a activitat concretada en uns programes d'acció concrets per obtenir determinats resultats que, òbviament, s'avinguin al concepte sociològic dels partits en el poder. Si hi ha democràcia o els interessos dels que manen, senzillament, si es tracta de dictadures o governs falsament democràtics. I així, després de tantes paraules, podeu pensar: i així, què és la cultura? Jo m'atreveixo a dir que la cultura té diverses vessants. Cultura popular, que cal preservar, mantenir, defensar per mantenir les arrels. Cultura pròpia, que seria indiscutiblement la defensa de la llengua de comunicació per sobre de tot. I cultura mundial, que seria no tancar-se a cap mena de coneixement o de comprensió de tot allò que es fa o bé de fora. Per què tot això? Només per una cosa serveix la cultura, entesa com una acumulació multiforme i sempre viva, sempre canviant: per fer persones lliures, o sigui, sàvies, i fraternes, en contínua evolució. Sabem que cada dia, cada hora, pots aprendre alguna cosa més. Amén. Carmela Fortuny, intendenta d'alcalde de Presidència de Cultura i de Projecció de la Ciutat, benvinguda al programa Molta Comèdia.
Moltes gràcies i molt contenta d'estar aquí amb tu.
Cristina Requesens, directora de l'àmbit cultural de l'Ajuntament de Sant Cugat, benvinguda a aquest programa Molta Comèdia.
Moltes gràcies, Eduard.
Fixeu-vos aquí posat aquesta música, que és el Blue Moon, perquè ahir vam tenir la Superlluna. Superlluna, que va ser, a molts llocs es veu que era Superlluna blava. Blue Moon ja queda bé. I en altres llocs era vermella, o sigui, que es veia amb aquesta força en el cel. Acaba la cançó, aquesta diu: Blue Moon, I am standing alone without a dream in my heart. Jo penso que aquí tenim dues persones que de somnis del cor en tenen molts i que no estan soles, per altra part. I per començar a parlar d'alguns temes que ens poden interessar a nosaltres i sobretot als oients que es puguin escoltar, jo voldria encetar la conversa, Carmela, si et sembla, per parlar d'aquest nou espai que s'ha comentat bastant de fa 3 setmanes, potser, que és aquest espai polivalent que estarà en el lloc que està ocupant en aquest moment 2 de les sales de cinema del Centre Cultural Sant Cugat. I dic això perquè, comentant-ho amb diferents persones, no sé si ha quedat massa clar exactament de què es tracta. I, en definitiva, es tracta d'un espai que ha de ser per la gent i, per tant, convé que la gent sàpiga què vol dir això.
Molt bé, gràcies, Eduard. Permetem una prèvia, perquè la veritat és que aquest preàmbul, no, que has fet tu, aquest pròleg que has fet en el programa d'avui, ha estat molt bonic, no? Ha estat una lectura preciosa de la cultura, amb una opinió molt teva i que compartim. I permetem que et comenti un tema que amb la Cristina, doncs, i amb tot l'equip, doncs, insistim moltes vegades, no? Que quan parlem de cultura no la podem deslligar de la dimensió social, no? Hem de parlar de cultura i dimensió social, perquè a més està clarament demostrat que quan tu lligues la cultura a la dimensió social, lluites contra la pobresa, fas una cultura més accessible, fas una cultura més per tothom, més participativa i cohesiona les ciutats, no? I en definitiva, està molt bé que parlem de diferents cultures, està molt bé que parlem de la cultura, no? Com a aprenentatge i com a coneixença, però també aquesta cultura lligada a la dimensió social que ens fa ser més bones persones i que tinguem, doncs, un món millor, però sobretot el que volem és tenir un Sant Cugat molt millor. I per aquest motiu? I així ja ho enllaço.
I aprofitant la
vinentesa. És que m'has inspirat amb això, que és, amb aquest pròleg, amb l'humilia que has fet. Molt bé, molt bé. Doncs, què volem aconseguir amb aquesta sala polivalent? Doncs tenir més cultura a la ciutat. Aquest és un projecte esperat i volgut per aquest equip de govern, però també esperat i volgut, doncs, per les entitats i per les persones que formen part d'aquestes entitats, no? Ha estat una casualitat que coincidís en el temps aquesta necessitat, doncs, amb la possibilitat de poder, doncs, utilitzar els espais on fins ara es feia part del cinema, doncs, per tirar endavant el projecte. Nosaltres, quan l'expliquem, volem deixar molt clar que el que volem és tenir més cultura a la ciutat i, per tant, incrementar aquest centre neuràlgic, no? Cultural que tindria aquest inici, doncs, amb els cinemes, la sala polivalent, el teatre auditori, l'escola de música i també, doncs, ara actualment la biblioteca Gabriel Ferreter, que com sabeu també, doncs, és un equipament, doncs, que més endavant estarà ubicat, doncs, en un altre lloc per fer-lo amb les dimensions i amb el pla funcional que pertoca en el segle XXI, però de moment, aquest centre neuràlgic cultural, doncs, incrementa, no, la seva oferta, no els metres quadrats, però sí la seva oferta, la diversifica i dona resposta a aquesta necessitat. Mantindrem l'oferta, diguéssim, de cinema, no? Al centre de la ciutat. L'haurem d'adequar també a la utilització que se'n fa d'aquestes sales, però tenim molt clar que continuarem apostant per allò que ens ha diferenciat respecte a altres ciutats, no? Que són aquests cicles de cinema, ja sigui cinema d'autor, sigui cinema familiar, cinema fantàstic, cinema, doncs, tot el que fem amb la filmoteca, el clàssic, tots aquests cicles de cinema que se'ns fan, doncs, a nosaltres, no? Ens dona una identitat pròpia, amb l'assessorament, no?, que tenim d'experts en aquest sentit, i caldrà també veure, doncs, què fem amb el cinema comercial, perquè també la voluntat, doncs, de l'equip de govern és mantenir el cinema comercial també al centre de la ciutat. I la sala polivalent, doncs, ens permet donar aquesta resposta a necessitats d'entitats de la cultura popular i tradicional, però també entitats de l'àmbit del comerç, entitats esportives, entitats, doncs, que en definitiva conformen la xarxa, no, de la nostra ciutat i que requereixen de vegades, doncs, de fer les seves activitats en un lloc tancat, no? Ja perquè hagin de fer un concert, ja perquè aquell dia que tenen la seva activitat programada, doncs, plou i es pot desplaçar en aquest espai. I hem pensat aquesta sala justament amb aquesta polivalència, per donar xupluc, no, a totes aquestes necessitats de manera transversal i, a més, doncs, que aquesta polivalència et permeti fer des d'una conferència, una sala d'exposicions, una fira o un concert. I això ho permetrà.
Estem dient una sala que és molt gran,
uns 500 metres quadrats.
I estem dient de forma taxativa que aquesta no és la sala B que es parlava i es parla del teatre.
No.
Així que no té res a veure amb això, per tant, com deies molt bé, doncs serà un lloc perquè les entitats puguin desenvolupar determinades activitats, però no serà una sala B.
De fet, el que més demana en aquests moments i més necessita, al final, és de prioritzar les inversions, perquè totes les no les pots fer. Aquesta per nosaltres és més prioritària que la sala B en aquests moments. Jo dic sempre que la sala B és necessària, però bé, ja l'anirem ubicant en el temps en funció també de les inversions que estem fent a la ciutat. Jo vull recordar que en el món de les arts escèniques, diguéssim que en el en el bueno, panorama, no? I amb el que tenim planificat amb les arts escèniques a Sant Cugat, i amb la, doncs, tenim el nou teatre de la Unió, que tampoc és la sala B, però que donarà oxigen a les necessitats de la sala B.
Hi ha un aspecte que m'hauria de comentar. L'última vegada que vas estar aquí fa exactament 2 anys.
Caram. Com passa el temps.
Era el 4 de febrer, no era l'1 de febrer, era el 4 de febrer, i era precisament quan t'incorporaves al 100% a l'activitat que en aquest moment estàs desenvolupant. I naturalment vàrem parlar d'uns temes que tornen a sortir, com és lògic, al cap de 2 anys exactament igual, i en aquell moment la Cristina no va venir, aquell dia, però recordo perfectament que també vam tocar, com és natural, els espais i la necessitat que hi havia.
La Cristina no va venir, però portem 2 anys treballant.
No, ja.
Per tant, et podrem explicar moltes coses, Eduard, ens pots fer l'examen.
Jo li volia preguntar precisament a la Cristina, aquesta sala B, perdó, aquesta sala polivalent, ara sóc jo que he entrat en l'error, aquesta sala polivalent estarà administrada, evidentment, des de l'Ajuntament. I de quina manera es podrà accedir a aquesta sala?
A veure, com ha dit la Carmela, estem treballant en paral·lel entre l'arquitecte que dibuixa i l'equip tècnic que ha de gestionar o que gestionarà aquesta sala, no? Aquesta sala, com deia la Carmela, ha de ser, diríem, i ha de donar sortida a totes aquestes demandes, moltes provenients de la societat civil, i per tant entenem que ha de ser una gestió participada. El que no s'entendria, perquè s'ha de donar cobertura a tantes funcions, també en diem multifuncional, polivalent, multifuncional, perquè té doncs moltes funcions, no? És obvi que perquè sigui òptima la seva utilització, l'Ajuntament hi té molt a dir, perquè s'haurà d'equipar, s'haurà de traslladar doncs mobiliari amunt i avall. Penseu que és una sala, diríem ara mateix, serà un cub, per entendre'ns, pelat, molt, diríem, preparat per fer-hi qualsevol cosa. Però no està, no hi ha, si vols una pantalla l'hauràs de posar, si vols unes taules les hauràs de col·locar, si vols un equip de so, doncs s'hi haurà de posar en funció de la demanda, no? Això requerirà segur doncs una bona gestió municipal, però com no pot ser d'una altra manera, les entitats també han de ajudar-nos, com hem fet durant aquests 2 anys, no? A treballar i a treballar conjuntament quina és el model de gestió que ens va bé a tots.
Perquè, a més, ja, amb això que esteu explicant, vol dir que hi ha la necessitat d'un personal que estigui de forma, no diré constant, però freqüentment allà.
Exacte.
I, per tant, s'ha d'obrir, s'ha de tancar, ha d'haver uns accessos per poder fer de forma regular, si s'ha de pujar una cosa de tipus pesat, doncs ha d'haver una forma...
Un dels avantatges, com també comentava la Carmela, d'ubicar la sala en aquest edifici, pol, diríem, cultural que té la ciutat, és justament aquesta, que es poden aprofitar moltes sinergies que ja té el propi equipament, la pròpia escola de música, el propi teatre auditori, i la xarxa d'equipaments, culturals de la ciutat, per poder donar sortida a això que comentaves ara, no?
Fem un salt. Has dit la paraula equipaments i jo automàticament, pim, se m'encén la llum. Fem un salt. En aquest moment hi ha un pla director de música clàssica que va sorgir també fa qüestió potser de 8
fa,
mesos,
sí, 8 mesos.
Sí. Que una de les facetes, m'imagino que té, i jo ho vaig entendre així, és accentuar molt el fet de que Sant Cugat és una ciutat que té, entre professionals i gent que estudia i el conservatori i escoles de música, doncs moltíssima gent que està vinculada al que en dia música clàssica, per entendre'ns, que en definitiva la música clàssica també s'està fent en aquest moment, per tant també seria contemporània, no? Abans el comentari de dir tenim els equipaments, jo penso, ens falten equipaments. Quina és la idea sobre els equipaments que ja existeixen? Teatre de Mirasol, Casino de la Floresta, Casa de Cultura, hi ha alguna idea de poder adequar aquests espais per poder-hi fer música clàssica? I última part de la pregunta per fer-ho més extens. Hi ha alguna idea concreta pensant en fer realment l'utilització del claustre a l'estiu per fer un festival de música clàssica?
Bé, quan ens dotem d'un pla director, doncs l'important és dotar-te de consens, i crec que això ho tenim, no? A més, aquest pla director ens ha permès conèixer, no?, i posar en valor allò que nosaltres volíem, que era que Sant Cugat, que penso que tenim sinergies i tenim iniciatives amb la qual ens podem enorgullir, no?, però sobretot doncs, volíem, no?, en aquest mandat deixar molt clar que volem que se'ns conegui per la música clàssica, ja sigui, com tu bé deies, no?, per la quantitat de nens i nenes que estudien música clàssica, música, aquí a la ciutat, tot això comporta també tota una sèrie de docents, per professionals, fisioterapeutes, lutiers, que ara han aflorat en aquest pla director i els coneixem molt millor, no?, perquè tenim una orquestra, no totes les ciutats tenen una orquestra, nosaltres en tenim una, tenim escola de música, conservatori, i a més tenim, bé, molta ciutadania, un percentatge important de la nostra ciutadania, doncs, que d'una manera o una altra està relacionada amb la música clàssica. Per tant, per nosaltres això ha estat un pas important. Amb el pla director, doncs, evidentment, doncs, et permet posar ordre, et permet posar la lupa, i llavors quan tu projectes, doncs, idees o projectes, equipaments, en aquest cas, com tu bé preguntes, doncs ja penses en... ja hem de poder fer música clàssica, perquè si volem, no?, que aquest pla director tiri endavant, si ens ho creiem, que Sant Cugat ha de ser conegut, per moltes coses, però prioritàriament per aquesta música clàssica, doncs també hem de pensar que amb els nostres equipaments s'ha de poder fer en condicions, no? I això ho estem treballant, això ho estem treballant. Amb el Teatre de la Unió ho estem treballant la possibilitat, doncs, que hi hagi una campana acústica. Això, evidentment, doncs requereix d'un pressupost superior al que teníem programat, i si no és possible fer-lo ara, doncs, si més no, ja ho tindrem programat, projectat i identificat en el projecte, i el nou Teatre de la Unió això ho permetrà, no? La música clàssica, ens diuen els professionals i els amateurs, que també podem fer música clàssica al carrer, per què no? Música clàssica als parcs, música clàssica a les places, i per això també calen, doncs, tota una sèrie d'equipaments, no? I en aquest cas, doncs, ara, doncs, per Nadal, el dia de les Nadales al carrer, doncs vam poder estrenar no li diuen campana acústica, se li diu, tècnicament li diuen
pantalla?
Una altra, no? La pantalla.
La pantalla,
la pantalla, sí. Acústica, doncs, que bé, que també, doncs, hem d'acabar de perfilar...
Una pantalla acústica, a més, que va sortir a partir dels pressupostos participatius.
I que va sortir, que això és molt important, no? Perquè això vol dir que la gent també, no?, vol, no?, la ciutat, no?, que participa, doncs, vol que es tirin endavant aquests projectes, no? I, per tant, crec que ens toca, no?, els que hem engegat, no?, hem estat capaços, amb la col·laboració de molts, no?, de tirar endavant aquest pla director, doncs la nostra responsabilitat també és que en aquest pla d'accions, doncs, en qualsevol equipament cultural, no?, que depengui, no?, doncs, de nosaltres, pensem, no?, doncs, si realment, doncs, en allà és un lloc òptim, no?, per la música clàssica. També, com que s'han de donar tantes respostes, al final el dubte que tens és, ho faig només per música clàssica o faig un mix, no?, perquè també si pugui fer teatre, això tu ho saps molt, Eduard, si pugui fer teatre i trobar, doncs, un equilibri per donar resposta a l'interès general, també, no?, i jo sóc més partidària d'aquesta opció.
Aquí hi ha un problema que es pot produir, i és que determinada gent és capaç de poder adaptar-se, diguéssim, a un espai determinat, perquè el que li interessa és fer música. Hi ha una gent que considera que si l'espai no té unes condicions determinades, no vol. No, ho dic sobretot pensant en aquesta projecció de la ciutat com capdavantera dintre de la música clàssica, per poder dir, doncs, molt bé, nosaltres, a més, portem uns noms que donen una mica de suport a aquesta iniciativa, no? I aquests noms segur que demanaran, no dic que exigiran, però demanaran determinades condicions.
Clar. Sí, tens tota la raó. El que és clar és que, per una banda, en el pla director, diríem, t'esperona a programar personatges més coneguts o de l'èlit, diríem, per poder donar categoria, diríem, en els cicles. I en aquest sentit, el Viu la clàssica de l'estiu, que està en el programa del Sant Quot al Descobert, que ja fa un parell d'estius que estem fent, ja el té, diríem, a nivell de programació artística, el grup motor del pla director de la música clàssica, que com bé saps que també van estar en el teu programa, sí, el Carles i el Xavier Blanc, Carles Miró i el Xavier Blanc, doncs a través de l'oficina del pla director ja estan treballant també amb l'equip del museu i amb l'equip de cultura, perquè no ens oblidem que tots aquests programes són possibles perquè tots aquests equips treballen conjuntament, perquè res és de ningú i tot és de tots, per entendre'ns, no? Llavors, el festival de Viu la clàssica a l'estiu s'està projectant en el claustre, s'està pensant en noms importants per fer un salt qualitatiu i també, diríem, amb un vector que fins ara no utilitzàvem, que seria el de promoció de la ciutat, no? O sigui, el turisme que busquem, això doncs, està en el pla també estratègic de turisme, és un turisme cultural, sobretot, que vingui Sant Cugat per la cultura, no? I una de les coses que ens pot fer venir gent és justament doncs, organitzar un bon festival de música.
Jo penso que és una molt bona idea, aquesta, la veritat, perquè, com dèiem sempre, ja es diu de forma repetitiva, és un marc, el marc del claustre, doncs, realment impressionant, i quan veus, quan comproves que hi ha diferents llocs en el país on efectivament això juga un paper important, clar, i la gent es desplaça quilòmetres per poder accedir a això, doncs penses, aquí en principi tenim hi ha una possibilitat, podria ser. I per tant, en aquest cas, no sé si ho penseu, però jo penso que la proximitat amb Barcelona té dues vessants, no? Una positiva i una negativa. I aquesta, perquè en molts casos, aquesta distància, i com veig segons quin lloc que arribes allà, et trobes que està planíssim de gent i hem fet 60, 70 i 100 quilòmetres per arribar-hi, doncs et quedes una mica parat, no? Però penso que va per aquí.
Sí, són apostes que s'han de consolidar també amb el temps i que han d'anar trobant el seu espai, perquè com tu bé dius, hi ha molts festivals ja en el país i en el territori que tenen el seu prestigi, el seu nom, i Sant Cugat, si vol fer aquesta aposta, ve a trobar el seu espai. No es tracta tampoc de copiar o de repetir el que ja fa un altre, sinó de buscar, potser en música antiga i relacionada amb el claustre, doncs no hi ha oferta i seria una bona opció.
Home, que és una bona idea. És una bona idea que ja recullo immediatament.
Va haver-hi, Jordi Savall.
Va haver-hi un moment que jo, damunt uns textos en l'antic, no ja en el diari Sant Cugat, sinó en els quatre cantons, que ja parlo de molts més anys, doncs jo proposava també un festival de teatre històric i teatre medieval. I hi ha molta... Sí, amb moltes obres, podria escollir bastant, podria donar per molt abans d'acabar-se i també pensant una mica en aquesta situació una mica privilegiada que tenim en tots els sentits. El mes de setembre d'aquest any es compliran 25 anys de la inauguració del Teatre Auditori. Un Teatre Auditori que quan es va fer doncs, era per una ciutat de 40.000 habitants. I ara estem una mica més del doble. Dic això perquè fem una mica de reflexió sobre aquest tema. Si en aquell moment es va pensar i es va arriscar l'equip de l'Ajuntament, el Front d'en Joan Aymerich, per fer una cosa com aquella que es considerava per moltíssima gent i de forma reiterada doncs, que era una bestiesa, que era una cosa que no es podia afrontar. Hi ha unes paraules, en fi, que l'hemeroteca ja les pot recollir, inclús firmades doncs, el president Pujol dient i ara ho has d'omplir, Joan, això. Vull dir que Déu-n'hi-do. I sabem en aquests moments quin és el resultat del teatre auditori, que des d'aquest punt de vista no pot ser millor, senzillament no pot ser millor, perquè amb el percentatge d'ocupació i tot plegat no pot ser millor. Per tant, jo torno altra vegada sobre la sala B. Tenim aquesta sala, tenim la Unió, si no hi ha novetat, es podrà disposar l'Unió a partir del 2020?
No, abans.
Abans? Mm. Les obres han començat ara.
Sí, però en principi el 2019 hauria d'estar, l'hauríem de poder obrir.
La segona part del 2019, vols dir?
El... No em puc mullar tant, però l'objectiu és el 2019.
O sigui, podríem comptar amb una sala preparada per fer qualsevol tipus d'espectacle. Sí. Hi ha una qüestió que m'agradaria que m'aclarissis, i és aquesta és una operació pública-privada entre una societat civil i l'Ajuntament.
Tenim un consorci.
Hi ha un consorci. Mm. Aleshores, la programació com es farà?
Bé, això ens passa una mica com amb la sala polivalent que comentàvem abans, no? En paral·lel a les obres, que és com pensem que s'han de fer les coses, doncs en paral·lel a les obres hem de parlar del model de gestió. Està clar que, evidentment, doncs, l'Ajuntament hi té molt a dir, no? En tantes coses, perquè, a més, l'Ajuntament, que en definitiva és la ciutat, doncs, fa una aportació econòmica doncs, molt i molt important en aquest projecte, no? I aquest projecte, doncs, com bé sabeu, i si no, doncs, aprofito també per recordar-ho, no? Té dues grans parts, no? Un equipament per la ciutat, on s'hauran de programar espectacles, trobades, és una sala que realment, tot i no tenir la polivalència, no? Que té la sala multifuncional que comentàvem abans, o la sala, la mateixa sala polivalent, el que passa que ara ens repetim potser molt amb les paraules, no? Però sí que l'espai, no? Dedicat a les arts escèniques del Teatre de la Unió permetrà una polivalència d'aquestes arts escèniques, de la música, no? Del teatre, etc. No? Però també hi ha una part molt important que és la ubicació de les diferents seccions de la Unió, eh? I diguéssim de la Junta de la Unió, no? I aquí és on hem de veure doncs, de quina manera funcionem, no? Evidentment, ells amb totes les seves, no? Amb la seva autonomia que han de tenir i els seus espais, i això ja està més que pactat i tindran doncs, una millora doncs, fantàstica, no? Però pel que fa a l'equipament, doncs, que ha de tenir aquest retorn a la ciutat, hem d'acabar de veure doncs, de quina manera doncs, ho gestionem, i per això tenim un consorci doncs, que de manera continuada es reuneix per parlar de les obres, per parlar del model de gestió, i ara en aquests moments doncs, encara no està prou definit com per poder-ho explicar en detall. Però sí que està clar que l'Ajuntament, evidentment, aquí ha de tenir doncs, un paper important per garantir també aquest interès general. I en relació amb el que comentaves del teatre auditori, jo soc dels que penso que sempre es pot millorar, Eduard? Sempre es pot fer millor, sempre, sempre. Sempre. Jo vull felicitar, no, aquests 25 anys del Teatre Auditori. A mi m'ha tocat viure doncs, també una part molt dolça d'aquest Teatre Auditori, que tot i la crisi doncs, ha sabut doncs, aguantar molt bé, que ha estat amb una programació molt encertada, i el que sempre jo demano al Teatre Auditori és que aquest Teatre Auditori és un Teatre Auditori de la ciutat, és un Teatre Auditori de tots, i per tant també estic molt contenta de que enguany el Teatre Auditori, doncs, el Dia Mundial del Teatre, doncs, puguem cedir l'espai, no? a sent actors i actrius de la ciutat, no? que faran una obra fantàstica a la vida amb un tren, no? Amb text de Víctor Alexander, i que és un espai doncs, participat, no? I que ha dirigit per Teresa Canes, i que la veritat és que ens fa moltíssima il·lusió. Aquesta funció també l'ha de complir el Teatre Auditori. També ha de complir la funció de teatres accessibles, no? D'aquests teatres per tothom, no? I penso que quan se'ls felicita, se'ls ha de felicitar per la bona programació, per l'índex d'assistència i per aquest camí que ja es va engegar fa uns anys, i que jo crec que en aquest mandat se li ha donat una miqueta més d'impuls, i jo penso que aquí ha estat doncs, una feina conjunta politico-tècnica doncs, que agraïm també al Teatre Auditori.
Jo estic d'acord que tot es pot millorar, Carmela, això sempre, sempre, sempre ho penso, i sempre penso que, a més, hi ha una voluntat, que en molts casos hi ha gent que no té tant clar.
I avui estrenem Priscila, sobretot, avui aprofitem estrenem la falca publicitària.
Sí, no, jo el problema el tanco amb la gent del cap de setmana, i com
avui
és
serà
evident,
un dia avui fantàstic.
Començarà amb Priscila.
Avui ballarem.
Que hi haurà, doncs, 7 funcions, o sigui, començarà avui el dijous i acabarà el diumenge, amb 2 funcions demà, 2 el dissabte i 2 el diumenge. Seguint una mica el fil aquest que estaves dient, jo penso que, efectivament, en el cas del Teatre Auditori, que una de les motivacions, es deia, era precisament perquè fos un teatre que també, doncs, les entitats del poble, de la ciutat, hi poguessin intervenir, hi ha hagut els seus moments dolços i els seus moments no tan dolços. Perquè aquesta obra, La vida en un tren, que acabes de dir, doncs estem parlant de, des del punt de vista teatral, de teatre, vull dir, no de música, la tercera obra que es fa en el teatre a partir de la inauguració de Històries de Sant Cugat, després d'aixecant el vol, hi ha La vida en un tren, però és que han passat 25 anys entremig. Jo penso, hi ha idea de fer, com per exemple es va fer la creació de Haydn, que també va ser una gran participació de la ciutat, això es anirà mantenint? És una cosa que ha de quedar a mica criteri de la programació del teatre? Com ho tenim, això?
Això em va bé perquè també es pot explicar com normalment funcionem, no? I des de l'equip i promoguts, diríem, i amb instruccions polítiques, amb les instruccions polítiques pertinents, el Consell de Cultura, que tu coneixes molt bé, doncs està organitzat en diferents taules. En aquestes taules les conformen persones i entitats que estan treballant aquestes temàtiques, el teatre, les arts visuals, la música, etc. Aquestes taules funcionen, patrimoni, per exemple, doncs, amb un coordinador de cada una d'elles. I també, com tot, passen els seus cicles. Molt sovint tenen molts ànims i estan molt engrescades a fer coses, i en altres moments, doncs, en què baixa una mica l'ànim i no se'n fan tantes. Se'n fan moltes, però potser no tantes. Aquests concerts i aquests projectes participatius requereixen realment de molts ànims, perquè és molta feina que moltes vegades no ens oblidem, voluntària, després de plegar de treballar i diríem, extra el que ja normalment portem tots a sobre, no? Llavors, va una mica d'això, va una mica en funció de les ganes i de l'engrescada que hi hagi general, però també pensem que des de l'administració nosaltres hi podem fer alguna cosa, hi podem ajudar a que no baixi, diríem, l'ànim, i això és el que hem intentat fer posant, doncs, suport tècnic a cada una de les taules, que la part, diríem, més feixuga de convocar, d'aixecar acte, ja estigui coberta i no sigui una feina més, i que, en canvi, la part de la creativitat i de les ganes, doncs, floreixi i pugui tirar endavant. En aquest sentit, pensem que els resultats són bons, perquè la nit a l'art, el dia del teatre, el dia de, han estat, doncs, dates molt celebrades, i que, si s'escau, podríem dir que seria bo que cada 2 anys, que són els paràmetres que parlàvem en l'últim Consell de Cultura, que crec que va ser una pregunta teva justament,
sí,
doncs cada 2 anys es pogués fer una moguda participativa en el teatre, ja sigui en el teatre auditori o en el futur Teatre de la Unió.
Bueno, d'alguna manera, el Teatre de la Unió podríem pensar que una de les funcions principals seria aquesta, no? Principals, no l'única, evidentment, perquè ha de ser molt més ampli.
És evident que l'aforament i les condicions del teatre permetran espectacles, la realització d'espectacles que ara mateix en el Teatre Auditori no es poden pensar perquè l'aforament és molt gran.
Jo, en aquest sentit, és un tema que sempre parlo, a vegades amb companyies professionals que venen a treballar, justament l'última que van presentar, doncs, la Calavera de Connemara, estaven acostumats a una sala, a Via Roel, on treballaven, doncs, amb el públic a dos bandes, i ells al centre, I clar, no té res a veure situar-te en el teatre auditori a la italiana amb una quantitat de metres frontalment terrible fins a dalt de tot l'amfiteatre. Hi ha una qüestió que també m'agradaria comentar amb vosaltres, i és que el tenim al Conservatori de Vitòria dels Àngels, parcialment ocupat. Sense cap, vull dir.
Ah.
I com està la situació d'ESART i tot plegat? Continua, no continua? Perquè ESART va obrir a Barcelona doncs, una altra, diguéssim, sucursal, diguem-ne. Mm. I no sé, en aquests moments, tot el que es va comentar inicialment, com està la situació?
Nosaltres amb ESART tenim una comunicació constant, perquè evidentment doncs, són uns espais municipals que hem cedit amb unes condicions, s'han de fer unes liquidacions i s'ha de fer un seguiment, no?, d'aquesta relació contractual. En aquests moments, i també doncs, lligats a que nosaltres també vam observar això, no?, que ESART doncs, havia doncs, traslladat, no?, algunes de les seves línies didàctiques doncs, a Barcelona, doncs se'ls va preguntar obertament, no?, perquè nosaltres també hem de poder vull dir, treballar les coses amb una mica de previsió. No? Això també s'uneix a que nosaltres en aquests moments, per sort, doncs estem faltats d'espais a l'Escola de Música. Això és una notícia bona, però clar, en aquests moments doncs, no podem d'alguna doncs, manera accedir als espais que tenim cedits de manera legal, transparent i volguda, no?, a ESART. No? La seva resposta va ser que la seva voluntat era mantenir la seva activitat a Sant Cugat, però sí que estem parlant d'aquest mantenir la seva activitat a Sant Cugat, estem parlant doncs, si ha de ser a l'Escola de Música o ha de ser en un altre lloc. Però, de moment, aquest és el nivell de converses que tenim, i en qualsevol cas ja estem parlant de tenir, diguéssim, un acord, no?, com hem tingut fins ara, no?, i una decisió presa de manera col·legiada amb ells de cara al proper curs, del proper curs escolar.
Molt bé. Hi ha una altra qüestió que a mi m'agradaria comentar, i és perquè a vegades es donen situacions que jo, com a mínim, no les acabo d'entendre. Per una banda tenim el Teatre Auditori i sobretot tenim l'OFTA, que el que fa és d'alguna manera, i molt bé hem fet, aprofitar determinat tipus d'espectacles que es fa difícil pensar dins del Teatre Auditori per la seva dimensió, etcètera, etcètera, inclús pel tema, inclús per les característiques de l'espectacle. I tenim, per altra banda, doncs, la xarxa de centres culturals que actua. A vegades, ja m'ho aclarireu, Cristina, ja m'ho aclariràs, però a vegades jo tinc la sensació com si no estigués prou lligat als responsables de la programació d'una cosa i de l'altra. I diré només un exemple concret que no sé si encaixa o no encaixa. O sigui, el poema de Nadal es va fer per part d'Òmnium, per part de Teatre Teresa Canes, i després va haver-hi un tercer poema de Nadal per una gent que van venir de fora que es va fer a la biblioteca. Aleshores, xoca una mica que si hi ha dos grups d'aquí que ho fan, hi hagi una tercera. No dic si té a veure o no, només per aclarir la situació. És a dir, com funciona una cosa, com funciona l'altra, funcionen plegades tota vegada que hi ha un lloc que és Mirasol, on van a parar moltíssimes d'aquestes contractacions.
Com funciona? Mira, és evident que amb tanta programació, perquè és veritat que hi ha molta programació en aquesta ciutat, hi ha moments, diríem, punta, com el Nadal, que pot ser que hi hagin disfuncions. Pot ser, ens pot passar, Però sempre són en moments d'aquests on hi ha una sobreprogramació i, a més, com dèiem abans, també moltes ganes i molta gent engrescada a fer coses. I el poema de Nadal doncs, és un dels poemes que més, diríem, engresca la gent i en els grups. Per tant, és força, diríem, no diré habitual, però pot passar. pot passar i és difícil de solucionar en aquest aspecte, no? Però sí que és veritat que funcionem, com tu bé deies, amb una programació estable del Teatre Auditori i una programació OFTA que sobrepassa aquesta programació estable. A vegades és en el propi Teatre Auditori, la majoria de les vegades, o en el Cafè Auditori, en els, diríem, locals annexes en el teatre, i a vegades és a Mirasol. Però el que sí que potser cal aclarir és que la xarxa de centres culturals polivalents que té la ciutat, que es dediquen bàsicament a dues coses. Un és l'oci formatiu, és els tallers, diríem, d'aprenentatge que no són reglats, que pots aprendre doncs, a interpretar una obra d'art en italià o pots fer un taller de cuina en la Torre Blanca, tota aquesta oferta. També hi ha una altra oferta de cultura de proximitat. Aquesta cultura de proximitat, evidentment, ha d'encaixar o s'ha de treballar conjuntament amb els equips de programació del Teatre Auditori, i això és el que fem amb el Gerald, que és el programador, i els nostres, diríem, del servei del Jordi González i l'Anna Castells i tots els que estan al servei de cultura, programen amb el Gerald i la programació infantil, la programació que hi pugui haver. Però sí que es distingeixen en que uns, diríem, utilitzen grups locals, persones, diríem, que estan començant entre la línia entre la matèria i el professional, i el Teatre Auditori, diríem, que programaria doncs, professionals i altres.
Perquè, a més, hi ha una, si no m'equivoco, des de l'últim any hi ha una llista per poder-se presentar grups d'aquí.
Exacte, una convocatòria.
Una convocatòria d'ofertes i diem, volem fer això, tal,
i donar sortida, d'aquesta manera, als objectius també que comentava abans la Carmela de accessibilitat, inclusió, participació de tota la societat civil, que també té molta oferta i ens presenta moltes propostes.
Bueno, o sigui que la Superlluna ens diu que aquí hi ha somnis, efectivament.
Mira, m'has dit la paraula, és que jo tinc un somni, anava a dir, jo tinc un somni, val? Que...
Doncs escolta, és el millor moment.
És un somni que el tinc des de que vaig entrar a ser regidora de Cultura. Jo crec que s'ha avançat molt amb aquesta programació conjunta i aquest treball conjunt dels equips. Jo tenim un gran equip, el Teatre Auditori, els centres culturals, tenim equips de veritat que es desfan per tirar endavant els projectes culturals de la ciutat i per tenir aquest aparador, però jo sempre els dic, tinc un somni, a veure si som capaços de programar junts i de treballar junts, que això ja ho estem aconseguint, però després anem a comunicar també de manera conjunta. No? El meu somni, Eduard, és trobar-me pel carrer un fulletó o una plana web, no? I això és un somni que al final l'hem de poder fer realitat des de l'Ajuntament, però hi estem treballant, però el meu somni encara no s'ha complert, no? Però m'agradaria això, no? Perquè opines, no? I que poguessis trobar Sant Cugat Cultura i que poguessis trobar Sant Cugat Cultura, arts escèniques, música, lletres, pam, 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 no? Les diferents línies, no? I a partir d'aquí la persona ja identificarà si ha d'anar a Mirasol, ha d'anar al Teatre Auditori o ha d'anar a Torre Blanca, o ha d'anar a la plaça, no? Però realment aquest Sant Cugat Cultura, no?
I una altra cosa que jo quan faig l'agenda d'aquest programa, de cada final de programa, que el tindrem que fer aviat i com sempre el temps doncs, se'ns tira a sobre quan hi ha coses interessants a dir, i és que una cosa que es comprova és la quantitat de convocatòries que hi ha que són gratis, són gratuïtes.
Accessibilitat a la cultura.
O sigui que el que fa el MUT cada dijous o el que es fa doncs, el Teatre Auditori de Jazz cada diumenge a la nit, o inclús, suposant que no siguin exactament gratuïtes, sí que són amb un preu molt accessible que qualsevol persona hi pot fer, perquè el Concert de Joventuts Musicals del diumenge a la tarda doncs, és francament un preu molt assequible per qualsevol. Sí. Per tant, des d'aquest punt de vista segur que això pot funcionar, però sempre volem més. Sempre volem més, com és lògic, i penso que sí sí que s'hauria de pensar en aquesta idea que jo apuntava abans, de dir, quan es va fer el teatre hi havia un nombre d'habitants, ara hi ha més del doble, per tant hem de pensar una mica amb aquesta necessitat. I a més, confirmar el que ens diuen, doncs, l'última onada sociològica doncs, que s'ha fet, ens està dient doncs, que hi ha una resposta en aquest sentit molt positiva a l'hora de parlar de cultura i a l'hora de parlar d'oci. Clar, per mi, ja ho sabeu, cultura i oci van junts, però a la vegada doncs, no és un oci com partint de l'origen, no? El no negoci, el negoci era una cosa i el oci era el no negoci. Per tant, en fi, esperem que efectivament tots aquests plans vagin tirant endavant i jo segueixo pensant que és interessant. No sé si en aquest moment podem parlar d'algú d'aquest auditori a l'aire lliure que està dintre d'aquests també dels pressupostos participatius i que sembla que hi ha una mica d'oposició per part dels veïns. S'ha fet algun tipus de reunió últimament?
Bueno, hi ha hagut reunions, és un projecte bo per la ciutat, en el que la ciutat ha opinat i ens hem d'acabar de posar d'acord quin tipus d'activitat. Els veïns volen activitat en allà, però també de pactar una mica quin tipus d'activitat. I les converses que estan havent-hi pues justament són en aquestes, explicar millor com a ajuntament el tipus d'activitats que es desenvoluparan en allà. Jo hi crec molt, en aquest espai, i les entitats el demanen i la ciutat el demana, per tant, segur que serà un èxit.
Potser és un espai que s'ha de considerar molt el tema d'horaris, no?
Horaris i tipus d'activitat, no? Sí.
Perquè,
sí,
clar, sí. Fins a certa hora...
Per això ens ho imaginem en qualsevol punt de la ciutat, no? Excepte en moments que nosaltres diem que aixequem, no? Aixequem la veda, no? No? Que els decrets, que regulen tot plegat, no? El soroll i els horaris, i que són, ja ho sabeu, és festa major, carnestoltes i ja està, no? Crec que és festa major i cap d'any, I per tant, bé, hi ha moltes possibilitats i hi ha moltes idees i moltes activitats que es poden fer en aquell espai i en què es pugui gaudir i conciliar els descans dels veïns.
No sé si teniu alguna cosa més que jo no hagi preguntat i que vulgueu comentar en aquest moment, però, com deia, ja tenim una hora que ens està dient...
Jo penso que hem parlat molt de les arts escèniques i ens cal un altre programa per les arts visuals i l'explosió, no?, de Can Quitèria, que aquest any veurem en el 18, que quan tu vulguis t'ho venim a explicar i podem, doncs, parlar-ne quan vulgueu.
Jo, per mi, no hi ha cap inconvenient. El programa que passa que es diu molta comèdia i parla de les arts escèniques.
Clar.
Per tant, aleshores, hi ha algun company d'aquí que em dirà, escolta'm, no entris aquí.
Però clar, no, clar, clar.
Per
clar.
Mi...
Doncs amb el company que vulguis.
Doncs amb el company que vulguis, exacte.
Carmela, Fortuny,
molta comèdia i molta lluna.
Això.
La lluna ens va bé.
I molta lluna. Cristina, moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
I fins la propera, que no sigui d'aquí dos anys.
Quan tu vulguis.
Que no sigui.
Ens sentim molt còmodes al molta comèdia.
O sigui que... A veure si podem fer-ho just abans de que s'acabi aquesta legislatura.
Oh, i tant. I abans, també.
Que ja la tenim... Bueno, ja estava cosa molt... Això estava, ja... Estava cosa molt propera.
Ah, tenim molta feina, Eduard. No
tenim
podem.
Molta feina. Sí, doncs sí. Moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies a tu.
Moltes gràcies. Thank you.
I ja per acabar, perquè ens queda molt poc estona, parlem de l'agenda del cap de setmana, que déu-n'hi-do, perquè avui mateix a les 9 de la nit al Teatre Auditori de Sant Cugat tindrem només la Priscila, la reina del desert, que actuarà durant set funcions. També avui a les 9 de la nit al MUT Pop amb Pantaleó, Gerard de Pablo veu la guitarra i David Curto veu la guitarra. I recordeu Priscila, com deia. Divendres, demà divendres, a les 11 de la nit, al Casal Torreblanca, La Pua en directe, presenta Confusió Bang. Jazz, Bossa Nova, Fang, amb Elisenda Tortosa, Eduard Jordan, Jordi Garcia, Xavi Garcia i Modest Perfort. A continuació d'aquest grup, The Monkey Man, Rock and Roll, Swing i Jive, en Julien Checuti, The Bait Rezong, Arnau Pujada, César Canut, Ismael Serradilla, Eloi Aracil, Nicolás Rigolino i Brian Curtis a la bateria. El diumenge, a les 7 de la tarda, a l'Aula Magna del Conservatori, Rubén Russo Piano, concert organitzat per Joventuts Musicals. En fi, tenim de tot, com sempre, i ara us deixo amb una música, només que amb Danger Reinhardt i Stefan Grappelli i el quintet de jazz de França i I Got Rhythm! Fins dijous vinent, que tindrem segurament algú que ens parlarà de música, de la seva música. Adeu!